Diario de Ibiza ha avançat aquesta setmana que els gestors durant els últims 38 anys de la dàrsena de Ponent de la Savina, Marina de Formentera, han decidit no presentar-se al concurs per obtenir l'autorització temporal per seguir ocupant-se d'aquests amarraments. Això representa que Marina de Formentera ja no admet reserves a partir del 28 de maig, un dia després de la finalització del contracte actual. Tenim amb nosaltres en Juanjo Costa, que és director de Marina de Formentera. Benvingut a Ràdio Illa de nou, Juanjo.
Bon dia, Pepo. Moltes gràcies per convidar-me.
Per què després de gairebé 40 anys una empresa emblemàtica com és Marina de Formentera no vol competir en aquest concurs?
Bé, en primer lloc perquè les normes de joc que s'han imposat per aquest concurs surten de qualsevol raonament lògic. L'autoritat portuària ha publicat un plec de bases que no havíem vist mai, on consideram que hi ha moltes coses que són incomplibles, i per aquest motiu, després de fer les nostres valoracions de lo que es podia presentar, s'ha decidit que no hi havia opcions de guanyar-lo, perquè sabíem en el que estava enfocat, i s'han recorrit aquests plecs de bases i s'ha decidit no participar.
Un plec incomplible, això ens sona, segurament, si parlem de concursos administratius. Veu impugnant al seu moment?
Sí, sí, sí. Nosaltres primer vàrem presentar unes al·legacions. Dintre d'esplats d'al·legacions o de preguntes sobre el plec de bases, l'autoritat portuària em va respondre algunes de forma, bueno, sense concretar ni aclarir res, i a la fi, mira, s'ha anat treballant simultàniament fent una oferta per decidir si ens presentàvem o no ens presentàvem, però a mesura que anàvem veient els resultats i com podia quedar la cosa, s'ha presentat un recurs contenciós contra aquests plecs de bases i ara esperem alguna resolució, perquè no és de rebut el que han fet. Vull dir, no s'ha tingut... És la primera vegada... Jo duc 23 anys en aquesta empresa, he participat possiblement en més de 50 licitacions. Qualsevol licitació, per petita que siga, té en compte una sèrie de criteris que són importants, però en aquest plec de bases únicament han estat els criteris econòmics. Agreujat perquè no s'ha de justificar d'on venen, cap a on van, i demana una sèrie de documentació que no es puntua, però el 70%, sobre 100 punts de puntuació, el 70% és cànon i el 30% són tarifes. El que implica que, evidentment, el que té força de puntuació és el cànon. Si tu treus un euro de les tarifes, deixes a lo millor de puntuar 3 punts, però en puntues 7 si el poses al cànon, no? Per tant, en una guerra de cànon...
El cànon seria el que paga l'empresa que explota allò.
El lloguer que paga l'empresa a l'autoritat portuària. Després s'afegeix que és una concessió a un any. Una autorització un any, prorrogable més un, però te donen un any.
O sigui, com a molt tres, diguem.
Exacte, com a molt tres. El cànon de sortida era ja molt bèstia, convidava el plec de bases a multiplicar-lo per 2, el que ja posava en una situació de que era un plec de bases on no podies anar a per als 100 punts, perquè si te conviden a duplicar-lo per treure la màxima puntuació, entres ja en uns números que són...
La base eren 507.000 euros.
507.000 euros.
Per treure, o sigui, duplicar...
Per treure els 70 punts de cànon, com a mínim... Bueno, havia de ser la millor oferta, però com a mínim havies de duplicar. És a dir, havies de treure...
114.000.
Havies de treure, no, 1.014.000 euros. Això. Havies de multiplicar per 2 i havies de posar 1.014.000 euros de cànon. Després, a més, s'afegeix un altre cànon que és variable, que és és la taxa d'activitat, que és el 4% del teu volum de negoci, inclòs el combustible, és a dir, el que factura la societat, després l'autoritat portuària ho grau amb un 4% i és una part del cànon. El que suposa que per optar en aquests 70 punts teòrics de cànon, com a mínim has d'estar en 1.100.000. Marina de Formentera en l'actualitat estava pagant 935.000 euros de cànon, però la concessió ha canviat. Tota aquesta reordenació del port de la Savina ens han tret una part important del port, pràcticament una tercera part de la superfície d'amarres. A més, els amarres, que amb sinceritat eren més lucratius, perquè eren els amarres de major eslora, traient aquesta zona, a més, també dificulten les operacions de repostatge, deixant una benzinera només pot repostar una embarcació a la vegada, amb 20 metres escassos d'eslora, no es poden agafar barcos més grans. I a canvi, han adjuntat en aquest plec de bases els 35 amarres aquests que se n'ha parlat tant de les embarcacions per embarcacions de lloguer, no? Han acoplat a la zona...
De... Que quedarien davant de les arcades, diguem-ne, del Bellavista.
Sí,
això,
davant
no?
El que és el Bar Marino, que, és on, que és on anaven abans les excursions marítimes, sí, que canviaran de lloc, no? Aquests 35 amarres s'han d'executar amb unes obres, perquè allí no hi ha res, s'han de fer unes línies de fondeig, s'han de posar uns norais, si no s'han d'amarrar els barcos amb esparadrap, no hi ha forma. I amb una concessió un any que caduca pràcticament... que inicia pràcticament el 1 de juny, s'han de realitzar unes obres que ja per normativa municipal no són realitzables perquè que podrien causar molèsties. Totes aquestes preguntes s'han fet i bueno, això és problema teu, si els fas, i si no els fas ja t'apanyaràs. I si no les faig perquè no les puc fer, he de tenir en compte aquells ingressos perquè no podrem amarrar embarcacions. Vull dir, són una sèrie d'incongruències en el plec de bases que no s'han respost amb cap criteri i que fan que pues, com t'he dit inicialment, si vols participar en aquesta licitació, has d'estar disposat a perdre molts de diners i a no complir el que et demanen, perquè és impossible.
Clar, de fet, ara estaves analitzant els efectes que pot tenir el fet de passar dels 69 llocs d'amarratge actuals als 58, diria, no?
58, n'hi ha dos que són de l'autoritat portuària, l'explotació són 56, més els aquests 35, petitons de menys de 6 metres.
Clar, o sigui, els 56 llocs d'amarratge actuals més els 35 petits de per xàrters, diguem-ne,
correcte,
no?
Correcte, correcte.
Clar, el que vosaltres, diguem-ne, esteu assenyalant és que, clar, no podeu assumir, doncs, aquest cànon que hauria d'anar per anar bé al voltant del 1 milió d'euros, tenint en compte doncs, aquesta reducció de les amarratges als quals tindreu dret a explotar. Tot i que actualment ja esteu fregant el 1 milió d'euros amb el cànon anual.
Sí, però t'he dit que ara tenim un terç de la superfície més d'explotació, que és tota aquesta dàrsena que passarà a les excursions marítimes, i en aquesta dàrsena pues hi havia amarraments de fins a 35 metres.
Els de més de 25 metres ja no tindran lloc?
En queda dos. El número 1 i el número 2, un per fins a 35 metres i l'altre de 31 metres, i quatre amarres de 22, i la resta és tot ja més petit.
Teníeu molta demanda d'embarcacions de més de 25?
Sí. Sempre la teníem, evidentment. Aquesta reforma que es va fer de la Marina de Formentera, coincidint amb la caducitat, amb la nova concessió del 2005, va fer que allà d'Arsena va ser un èxit, i van poder atendre aquest tipus de peticions que abans no existien. Evidentment, des del 2005 fins ara, la flota ha crescut. La gent habitualment quan canvia d'embarcació no la compra mai més petita, sinó sempre més gran, no? I s'ha vist un creixement de la flota. I un augment en general de la flota. Ens falten, durant uns mesos de temporada, ens falten sempre amarres de totes les eslores, però aquesta, clar, és un tipus de client on realment és on pots aplicar la tarifa màxima que tens autoritzada i que dones...
Quan és, si es pot saber?
4 euros metro quadrat dia, més els serveis de subministres d'aigua i electricitat.
Clar, això per un iot de 30 metres...
Són molts de diners. Perdó. Això fa que aquella zona nosaltres la consideràssim una mica la que tirava del reste de l'explotació. No? Vull dir, la zona bona, a més, era molt polivalent perquè permetia que si no hi havia barcos d'aquesta mida en podies amarrar més de més petits i garantia gairebé sempre una ocupació al 100%, perquè era molt polivalent i era molt bona. Tret això d'aquí, ens queda una part de la dàrsena molt més petita. Recordem que aquest tipus d'explotacions tenen moltes obligacions. Jo tenc que tenir personal allí present 24 hores, 365 dies a l'any. Quan cobres determinats preus, és una empresa de serveis. Vull dir, tu vas a un hotel de 5 estrelles i te donen servei. Nosaltres hem de donar servei perquè tenim unes tarifes ja elevades. Evidentment, tens una despesa. En aquest cànon que te comentava de 1 milió i pico d'euros... s'afegeix a aquesta explotació que hi ha una sentència que va passar en Formentera Mar, que ara s'ha referendat amb una altra sentència molt apareguda, i s'ha de produir una subrogació del personal. El personal de Marina de Formentera està en un cost anual de gairebé 400.000 euros.
I la nova empresa que entri haurà d'assumir el personal de Marina de Formentera com va passar amb els de Formentera Mar?
Exacte. Això s'ha de fer. Si tu sumes totes aquestes despeses, que a més l'autoritat portuària havia afegit l'obligació en el plec de bases de presentar un projecte bàsic de, bé, per adequar aquesta zona dels xàrters, que ara no té res, i a més per fer certes millores de caràcter mediambiental, requerint que fessis una despesa d'inversió de com a mínim 150.000 euros per un any. Si sumes totes aquestes despeses de cànon, te'n vas a 2 milions d'euros. Vull dir, i en 56 amarres més 35, que els de xàrter sempre els deixo una mica a part, perquè coneixem bé aquest mercat. Vull dir, són amarres de 6 metres, però barcos de 6 metres de xàrter n'hi ha molt pocs. Tots són tot embarcacions més petites i tu has de cobrar l'hora per mànega de l'embarcació. Tens una pèrdua molt important de superfície i tens una tarifa a cobrar que és prou més baixa que la d'un trànsit que ve per estar un dia i que pots aplicar un altre tipus de tarifa, no? La tarifa aquesta de xàrters anava a part també, tenia certa puntuació, i s'ha valorat tot. Ja t'he dit, nosaltres hem fet el projecte que al final no s'ha presentat. He parlat amb inquilinos de locals, amb totes les explotacions que hi ha. He parlat amb les empreses de xàrters per veure fins on podien assumir ells certs números perquè tinguéssim sol·licitud d'aquests 35 amarres. He parlat amb les embarcacions que hi ha de base, que d'aquests 56 amarres que queden, hi ha moltes que són de base, que tenen una tarifa específica molt
més
baixa.
De base vol dir tot l'any?
Sí, les que són fixes de més de 6 mesos, teòricament és de base, però són les que estan tot any, paguen una tarifa independent, que es valora de forma independent, tenen un dret preferent sobre d'altres, i de certa forma t'aminoren la superfície que t'ho posen a explotació per als turistes que venen per dies, no? Valorat tot això d'aquí, arribar a unes conclusions de preu, ja apretant, i dic, per treure això d'aquí podem suar tinta, i a la fi la presentació d'ofertes es va finalitzar el dimecres 20, el dimecres de la setmana passada, i l'obertura de pliques va ser aquest passat dimecres. Hem tingut accés ja a lo que han oferit les dues empreses que han licitat.
Avui mateix ho publica el nostre company Carmelo Convalia, Diario de Ibiza. Les dues empreses que s'hi han presentat, una està vinculada a Formentera Mar, l'altra al grup hoteler Paia. El cànon de sortida, com dèiem abans, és de poc més de 500.000 euros, 507.000. Doncs bé, les ofertes són importants, eh? Milloren en 340.000 euros l'oferta de partida en el cas del grup Paia i en uns 550.000 euros en el cas de la societat vinculada a Formentera Mar, o sigui, superant el milió d'euros, com tu apuntaves.
No, però en aquest milió 10, això és la millora.
Sí.
Aquí has d'afegir els 507.000 euros de sortida i has d'afegir el 4%. Aquesta gent està plantejant pagar un cànon d'1.700.000 euros, aproximadament, per explotar 56 amarres, dels quals gairebé la meitat estan definits com a de base, i per explotar aquests 35 amarres de xàrter. Però com que l'oferta permetia això d'aquí, no entenem molt bé. Jo te juro, he dormit poc i he fet molts de números i no me surten per cap banda. El greu d'aquesta oferta són les tarifes. Els locals que tenim a Marina Formentera són el restaurant Aigua, el centre de busseig, la cafeteria 32, la nàutica Hèlix i després una sèrie de locals petits que hi ha de rentacar, no? Com és una tarifa que s'aplica sobre la superfície, implica que aquesta tarifa, si l'apliquen, que és la màxima que tenen autoritzada, i si no apliquen la màxima, encara amb més motiu, no sé com trauran els ingressos per pagar aquest cànon, el restaurant Aigua hauria de pagar hauria de pagar més de 500.000 euros anys de lloguer. El centre de busseig Bellmarí, més de 180.000 euros de lloguer any. La cafeteria Marra 32, 100 i pico mil euros, i la Nàutica Àlix, uns 125 o 130.000 euros.
Significa augmentar molt el que paguen ara?
Restaurant Aigua paga 65, que ve d'un contracte antic i que s'hagués pogut revisar una mica perquè té molta superfície.
Sí, ara es multiplica per 9 o així, sí, el preu.
T'ho estic dient de cap,
sí,
igual.
Sí, sí.
El Bellmarí paga al redor de 30.000.
I pagarà 180, es multiplica per 6 en aquest cas.
Sí. Pot ser que el concessionari digui que no vol aplicar aquestes tarifes, però si no aplica aquestes tarifes,
no podrà pagar,
encara amb més motiu no veig d'on trauran aquests diners, no? Però aquest és el problema. O sigui, la nostra teoria de que no ens presentem perquè l'especulació, no sé amb quina intenció es presenta, evidentment per guanyar diners, no. És una empresa vinculada a Formentera Mar, no sé si és una empresa buida, no sé com ho faran, la veritat és que no sé com ho faran. Suposo que hauré de sortir de dubtes, perquè d'aquí un temps hauré de formar part de la seva plantilla. Però
clar, que si guanyen, tu ets personal de Marina de Formentera i entenc jo que tens dret a que siguis contractat.
Sí, sí, dret a estar contractat, a mantenir el meu lloc de feina o a ser indemnitzat i que m'despedeixin. No sé què faran, és una concessió d'un any.
Quanta gent sou?
Som 12.
12, eh? 12. Ho dic perquè recordo que a Formentera Mar van haver de lluitar-s'ho molt.
Sí, però ells varen crear la jurisprudència.
Que subroguessin.
Ells varen crear la jurisprudència, vull dir. Van ser una mica els primers i a partir d'ara pues, tot està més rodat, no? Vull dir,
ja ha passat en altres marines?
Me sembla que hi ha algun cas per Andalusia que ha passat també i bé, ara la concessió antiga de Formentera Mar, una sentència que ha sortit precisament s'ha anul·lat una concessió que ja havia caducat i l'han otorgat novament a Formentera Mar basat en la subrogació del personal, o sigui, si no estava prou refrenat ara ja està encara més.
Bé, per cert, ara quan et criden i et diuen, oh, bé, porto venint a Formentera 25 anys amb el meu balaret, amb la dona, tal, guarda'm 3 dies per Sant Joan. Què els hi dius?
Pues això ens passa des de desembre, gener, que és quan s'inicien a fer-se reserves, i els deia, mira, estem en un procés de renovació de concessió, no sap ben bé què passarà, la nostra concessió finalitza aquest dia, jo no puc garantir-te res. S'havien pres nota de certes de moltes reserves en un planning, però no s'havia confirmat res, ni tan sols s'havien passat pressupostos, perquè tampoc hi ha una tarifa aprovada per aquest estiu, perquè com que no hi ha concessionari, i està tot una mica en l'aire, la gent no para de trucar, de telefonar...
Però què vols dir en l'aire? O sigui, clar, la gent crida, no els hi pot reservar, no els hi pot assegurar res...
No es pot assegurar res, no es pot reservar...
És possible que us prorroguin a Marina de Formentera la vostra autorització?
Mira, Marina de Formentera, tot això ha estat com a molt precipitat, no?
Vull dir que no s'acabi aquest 28 de maig, no?
Si per algun motiu l'adjudicació, perquè l'estudi que pugui fer l'autoritat portuària, tot i que el plec no queda molt reflexat, consideri que hi ha alguna oferta temerària o que hi hagi dubtes, sí. Tu pensa que habitualment en un plec de bases normal el procés de licitació va de mínim 9 mesos fins a... Bueno, n'hi ha algunes que estan 2 anys i encara estan en estudi i no s'han adjudicat, que s'han obert les pliques fa més d'un any i estan en estudi. No sé què pretén fer l'autoritat portuària. No, de veritat, podria donar una OT, podria allargar-ho, podria requerir que el 28 hagi d'estar aquesta empresa. Nosaltres també tenim un recurs i estem a l'espera de veure què ens diuen sobre aquest recurs d'aquí. Però tot aquest procediment, com te contava, ve de... Nosaltres tenim una concessió de 7 anys, la darrera només de 7 anys. Teníem dret a una pròrroga de 3 anys i mig de duració. Les 12 pròrrogues anteriors que s'han sol·licitat a concessionaris amb característiques similars, ports esportius depenent de l'autoritat portuària, s'han otorgat totes. Nosaltres al mes de desembre estàvem la mar de tranquils perquè sabíem que teníem un feedback positiu d'aquesta sol·licitud de pròrroga, no? que consistia en unes inversions i una sèrie de millores en el port. I al mes de desembre, quan saps que la teva concessió acaba en maig i veus que tu mateix has licitat altres coses de fa més d'un any i no s'han resolt, dius, va, aquest any estem segur perquè ens donaran una pròrroga i tal. La sorpresa va venir quan en gener va començar a sonar aquesta història de la reordenació del port.
De la reducció d'amarratges.
I després, al mes de finals de març, convoquen un plec de bases amb la magnitud que té aquest port, que té estació de combustibles, amarratges, s'han de fer obres i explotació de locals. Treuen un concurs a 20 dies, de forma express, on els criteris són tots automàtics. És a dir, obren un sobre, tu saps automàticament, ho poses un Excel, calcules les tarifes, el cànon, i ja saps a qui ha guanyat. Vull dir, no havia passat mai això, no havia passat mai. Hi ha com moltes ganes de treure això amb molta rapidesa.
Bé, esperem que rebre alguna explicació de l'autoritat portuària. És una llàstima, Juanjo, perquè des de fa mesos que estem demanant a Xisco Antic, el nou president de l'autoritat portuària, que ens concedeixi una entrevista, però mira, tu, ho demanem, eh?
Estau exactament igual que nosaltres. Vull dir, ens entrem de tot el que passa a l'autoritat portuària. Som els seus inquilinos, per dir-ho d'alguna forma, de fa 38 anys. Els hem pagat milions i milions d'euros per estar allí i t'enteres de tot el que passa per notes de premsa, perquè no te diuen absolutament res. Com a anècdota, te puc dir que setmanalment o cada 2 setmanes es mira de tenir una cita amb autoritat portuària on, bueno, perquè te vaiga la cara o perquè te sentin, perquè no resol res. I el dia que ens van comunicar que la pròrroga no s'otorgava, jo havia parlat amb ells per telèfon, demanant-los si hi havia alguna novetat i tal, me varen dir que no, que s'abrien el seu temps, que hi havia les 2 possibilitats, pròrroga o no pròrroga, que ja veuríem. 2 hores després, o 2 hores i mitja després, rebré una comunicació electrònica, diguem-me, que la pròrroga no s'otorgava. Aquest és el
tarannà. Bé, escolta'm, ja per acabar, vull abordar dos assumptes més, i això que estem molt fora de temps ja. Un que és un tema que se'n parla molt poc i aquests dies segur que no se'n parlarà, però crec que és molt important. A Marina de Formentera teniu una mena de succionador d'aigües brutes.
Sí.
Això seguirà sent així?
Continua, això és una instal·lació fixa que està a l'estació de combustibles i és l'acte de reversió que s'hagi de fer s'ha de quedar allí i suposa que el nou concessionari la podrà utilitzar, sí.
S'utilitza?
S'utilitza. Cada vegada més, però sempre insuficient. És a dir, una sola instal·lació en tot el que tenim per aquí rodant, que vosaltres amb aquestes vistes veus perfectament la flota que hi ha per aquí fondejada al redor, sí. Una sola màquina d'aquest a Formentera és insuficient. La gent moltes vegades desespera perquè has de donar torns i has de fer tal i tens una capacitat. No?
A Formentera només hi ha aquesta.
A Formentera només hi ha aquesta.
A Eivissa
me sembla que Marina Eivissa la té, i no estic segur si ara Marina Botafoc també.
Això permet succionar les aigües brutes de tant del lavabo, diguem-ne, com de Sentina,
sí, les aigües negres van directament al clavegueram i les aigües de Sentina es van a un decantador que després l'ha de buidar una empresa autoritzada, sí.
Bé, i ja per acabar, déu-n'hi-do els concursos públics a Formentera. No sé si Juanjo es pot traçar un paral·lelisme entre el concurs de la Sabina i els dels quioscos.
Sí, dos plecs de bases que no han agradat a ningú. Dos plecs de bases que no han agradat a ningú. En el cas de Marina de Formentera, perdona, que faig un petit incís. Sí. L'administració ha de fomentar la participació. Quants més es presentin, millor per l'administració. Habitualment aquest tipus de concursos es presenten com a mínim 5, però de 7 a 10 licitadors. Aquí s'han presentat 2.
Dos.
Això és perquè tothom, quan ha vist això, ha dit, aquí me'n vaig cap a casa i me'n dedico a una altra cosa. Dos plecs de bases que no han agradat a ningú. Una diferència gran. Els d'aquí dels xiringuitos ningú els ha impugnat i ningú ha deixat de presentar-se. Els de Marina de Formentera, l'empresa concessionària, ha dit que per aquí no passo, ha fet una passa al costat i va directament en contra d'aquests plecs de bases perquè el resultat...
Heu impugnat i està en via judicial.
I està en via judicial. El resultat és bé, la nostra teoria... Jo, si aquest projecte que he fet fins al darrer moment l'hagués presentat, el resultat hagués estat el mateix. Jo mai hagués arribat en aquests números perquè bueno, si volen perdre 500.000 euros o 600.000 euros, allà ells.
Sobre el concurs de quioscos, Juanjo, vols fer algun comentari sobre els teus interessos?
Bé, jo m'he presentat a un, he sentit de tot, absolutament de tot, i tinc moltes ganes de parlar, però ja he fet un esforç molt gran per no contestar certes coses a les xarxes socials, i aquí davant de tu i davant de tota l'audiència me comprometo a parlar el dia que es resolgui. Tant si em va bé com si em va malament, però me comprometo a dir almenys tot el que pens, que d'altra banda pens que és el sentiment que comparteix molta altra gent, perquè hi ha molta mala informació, però, bueno, un sector s'ha postulat i ho ha fet molt visible i l'altre està com a més, bueno, a l'expectativa. Jo, si m'ho permeteu sempre, quan tot això acabi i es formalitzin les adjudicacions, ja dic, tant si tenc èxit com si no tenc èxit amb un dels lots als que he anat, puc venir i expressar el meu punt de vista.
Et prenem la paraula i t'agraïm, en aquest cas, que ens brindis aquesta confiança. Juanjo Costes, director de Marina de Formentera, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i molta sort també.